Estamos cerrando época de recolección de frutos de secano. Una producción que llega en varios casos tras años de pocos kilos recogidos por la sequía y otros problemas, y que también ha conllevado el abandono de muchas parcelas. Un adiós que eso sí no supone la última labor que pueden hacer por nosotros, y es que su valor medioambiental también resulta interesante para mantener el ecosistema mediterráneo. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Agrocope Castellón. Los algarrobos, una plantación que durante siglos fue vital como alimento para los animales que servían de ayuda en nuestros campos y a los que últimamente también se les ha encontrado propiedades como superalimento para los humanos, está en riesgo. Y es que cada vez más campos de este producto, no siempre rentable a día de hoy, se van abandonando, creciendo la maleza alrededor de los árboles. Un hecho que eso sí no significa su desaparición, sino que se puede transformar en todo un input medioambiental en el Mediterráneo. Ahí ha nacido un proyecto impulsado por la ONG Amix de Palanques bajo el nombre de Ceratobosc. Nos lo explica David Molinos.
El projecte en concret li van posar el nom de Ceratobosc. El vam començar ja fa prou d'anys, en l'any 2018, el temps passa volant. I bueno, el Ceratobosc lo que denuncia o lo que divulga és que tenim. O sigui, n'hi ha un concepte que gastem moltes vegades en l'àmbit tècnic, que és el socioecosistema, no? Que és un ecosistema que l'ha fet l'home, el ceratobosc, el bosc de les garroferes, no conreuades, per dir-ho d'alguna manera, que és el que tenim ara majoritàriament. És això, és un ecosistema creat per l'home perquè, recordem, la garrofera, malgrat tot, i això no la desmereix per res, no és nativa. La garrofera va vindre de Síria, Palestina, tota aquesta zona d'Orient Pròxim, ¿vale? I el que passa és que els antics la van dur i després se va veure el potencial d'aquesta planta i bueno, se va estendre, sobretot l'àrea mediterrània, vull dir, des de ben antics se va estendre la garrofera, la Ceratonia silicua, dels botànics per tot el Mediterrani, per això, per aquesta tolerància que té a l'aridesa i aquesta tremenda productivitat que té, no?
Un proyecto que se presenta y se impulsa teniendo en cuenta, eso sí, varios condicionantes. Uno de ellos, que este cultivo tiene un enemigo claro y mortal, que es un habitante, este sí, autóctono del arco mediterráneo.
Contra més s'estudia, a nivell investigadors de molt de prestigi i tot això, més s'adonen de totes les propietats que té la garrofa per a la salut humana, ¿vale? Lo interessant del ceratobosc és que és un ecosistema que de manera natural no tindríem així, però lo trist de tot això és que, degut a l'abandonament de les terres marginals, ja on no és possible accedir en maquinària i tal, estos arbres han perdut d'una manera... És curiós perquè si la garrofera, com diem abans, i sa capacitat adaptativa que demostra, si no fora per un vector de degradació que anem a desvelar ja, que és el pi blanc, el pi carrasco, el pinus lepensis, que és sí que és un arbre natiu de la zona mediterrània, l'únic enemic que compromet la persistència de la garrofera, del garroferal, diguem, abandonat. És a dir, si tinguem un garroferal, encara que no el llauràrem, no el cuidàrem res, no se moriria, se perpetuaria i estaria ahí. Conviuria en tota la flora mediterrània que tenim als boscos i no passaria res.
Y es que este pino carrasco genera problemas de supervivencia para el algarrobo. Molinos nos explica cómo actúa este árbol en defensa o lucha contra nuestra protagonista de hoy.
La vegetació mediterrània, a excepció del pi carrasco, és que té nom i cognoms. El pi carrasco, eixe és l'únic vector que acaba fent fracassant la pervivència de les garroferes. Perquè les garroferes, pues això ja ho sabeu, són molt resistents i conviuen perfectament en la vegetació mediterrània. La vegetació mediterrània és molt austera, fan un corolari florístic que se perpetua, però si el pi entra als bancals, penseu una cosa, els bancals són una construcció humana i aleshores estan pensats per a maximitzar els sòls, per a que no s'erosionen i també la captació d'aigua. Aleshores el pi, quan entra ahí, d'alguna manera no funciona bé, perquè és un sistema que se va crear per al conreu agrícola i quan entre ell se desenvolupa d'una manera massa intensa.
Ante ello, ¿qué se puede hacer para impulsar su protección? Desde Amix de Palanques, con este ceratobosc, ya han planteado varias acciones. La primera, desde la observación, sobre cómo, con el abandono de los campos, se ha ido ampliando este bosque diferente en el arco mediterráneo.
estos camps de cultiu, perquè en definitiva originàriament eren camps de cultiu amb encalats i tal, entra el pi per l'abandonament de la gestió d'este camp, i el pi en el temps sí que acaba desplaçant a la garrofera, l'acaba matant. El que no aconseguís ni les plagues, ni la sequera, ni les gelades siquiera, ho aconseguís és el pi. I aleshores és una idea un poquet, diguem, revolucionària el que proposem. Nosaltres el que estem fa anys que en reunions en polítics i en administració els hem intentat traslladar és que aquest ecosistema mos convé moltíssim, perquè és menys inflamable, fertilitza i protegeix de l'erosió els nostres territoris i els nostres bancals abandonats, dona refugi a la fauna, no competeix en la flora, vull dir, té una sèrie d'avantatges que, per exemple, el pinar de Picarrasco, en terreny a bancalà, sobretot, no arriba a donar tantes avantatges.
Y como nos apunta Molinos, existe otro detalle destacado en estos árboles. Y es que, al hablar de plantaciones históricas, también destacamos que son variedades únicas y más que valiosas todavía en producción, algo que agradece la fauna y la flora cercana.
Va a ser una cosa también que nos vamos a donar, bueno, pues si se hace el esfuerzo els nostres avantpassats de tindre aquesta quantitat de garroferes, que a més són la majoria de bancals abandonats de garroferes, varietats selectes. I què vol dir això? Doncs que se van seleccionar perquè eren molt productives, molt resistents, i se van fer totes per empelt. Vull dir, els antics, els nostres avantpassats, evidentment ja buscaven la productivitat i la eficàcia de tota la seva tasca, no només se contentaven en tindre garroferes, sinó que a més eren exemplars seleccionats. Possiblement trioics, que si voleu, bueno, trioics vol dir que són exemplars que són hermafrodites.
Una pugna entre el abandono, la conservación y la puesta en valor que está en riesgo y que desde la ONG avisan que podría suponer una gran pérdida.
Evidentment, això en el món agrícola està super implementat. En el món dels cítrics, això porta un nivell de sofisticació brutal, diguem. Ese bancal que està abandonat, que no té accés, i a lo millor el propietari ni siquiera viu i que està abandonat i que està sent invaït de pins que estan desplaçant la garrofera, això és una pèrdua per a tots. Això és una pèrdua de patrimoni, una pèrdua de biodiversitat, és una pèrdua de... És un ecosistema que el que ve, diguem, el pi, és molt més homogeni, per tant, és menys productiu i més susceptible als incendis. Per tant, no estem dient... Bueno, el que estem dient és de gestionar i donar-nos compte de la importància que té aquests bancals abandonats, el ceratobosc, que és el nom que li hem posat nosaltres, i conservar-los. I això, en un poquet de gestió, ens dona un munt d'inputs i de avantatges que no tenim si ho deixem perdre, ¿vale? Fixeu-se, és que imagineu-se l'esforç que n'hi ha darrere d'un bancal d'ixos, ja no només per a bancalar, sinó de totes aquestes garroferes que n'hi ha ahí morint-se, pobretes, diguem, en un estat en molta degradant-se i desapareixent, que són varietats selectes. O sigui, és una pèrdua triple, quadruple, no sé com definir-ho, però és molt important ser conscient de que això no ho podem permetre.
Ante ello, David Molinos y la ONG Amics de Palanques han presentado una propuesta que puede ayudar a su protección. La creación, en zonas de interior con alta presencia de algarrobos, de un parque natural dedicado a este árbol.
Nosotros moltes vegades hem parlat de que seria inclús recomanable fer un paratge natural, un parc natural, com els que tenim a la tants i tan bonics al País Valencià, a la Comunitat Valenciana, he dedicat a este arbre tan fantàstic, que és la garrofera. Vull dir, imagina't, tenim... Lo del ceratobosc és com descobrir un tresor, perquè és en un moment que dius, ostres, este ecosistema és supervaluós i passa desapercebut. De fet, s'està perdent per pressió de la no gestió d'estos bancals, s'està perdent. Aleshores, fixeu-se si és important i seria necessari i objecte, diguem, de per exemple, no sé, una sèrie de localitats que es tingueren molt de patrimoni arbori en forma de garrofera, que feren com el parc natural de les garroferes o alguna cosa així. Això també ajudaria molt, igual que vas a un parc natural i visites, diguem, el centre d'interpretació, doncs en este divulgar tot això, no?
Veremos cómo va avanzando este proyecto Ceratobosc. Vamos ahora con más actualidad. y que nos lleva en primer lugar a un sitio que visitamos ya la pasada semana, como es Fruit Attraction, del cual ya se ha hecho balance y positivo. Por ejemplo, justamente desde los que fueron protagonistas, Benny Hort, su director general Javier Rillo, ha destacado que se han fortalecido relaciones comerciales y se ha aprovechado esta oportunidad de negocio para posicionarse a esta cooperativa edícola de Benicarló como referente en el sector.
Fruit Attraction se consolide una vegada més com la fira referent en el sector primari, sent un lloc de trobada per a tots els representants de les empreses de comercialització de fruites i hortalisses d'Espanya i de la resta d'Europa, així com de la resta del món, ja que en esta vegada existien dos pavellons destinats a la part de l'ATAM, és a dir, Latinoamèrica i la resta de països d'Amèrica del Nord. El que s'aprecia és que cada cop més este sector a Espanya és més professionalitzat i compta en una àmplia confiança per part del comprador europeu. Des de Benny Hort creem que vivim un moment de canvi on les empreses cada cop més deuen aunar esforços i generar col·laboracions de campanya que ens permetin ser més competitius davant de la gran distribució. Així és, podrem assolir objectius tan definits com és el servei davant d'aquests clients en els operadors, que són els que ens oferten moltes vegades els millors preus de campanya i de mercat.
Una cita en Madrid, en IFEMA, que també valió, per exemple, per a presentar una nova marca. La primera de promoción de la marca Aguacates Comunidad Valenciana, que impulsa a Soproa, asociación de producciones de aguacate y que busca tener un distintivo de calidad autorizado por la Generalitat para consolidar el aguacate valenciano como producto de excelencia y de futuro. Justamente una asociación que está muy vinculada a Soproa, como es Avasaja, celebra que la Comisión Europea haya aprobado los cambios la ampliación del plazo, mejor dicho, para el registro telemático para los fitosanitarios, una medida que permitirá posponerla hasta el 1 de enero de 2027. Volviendo más hacia nuestras tierras, aquí se ha aprobado desde el Consejo el decreto que establece las directrices para la gestión, caza y control de jabalís y otros ungulados silvestres presentes en la comunidad, así como otras medidas de gestión de subproductos generados en esta actividad cinegética que no está destinada al consumo humano. Y respecto a esta caza de jabalíes, la Consejería de Medio Ambiente ha concedido 900.000 euros en ayudas para 88 municipios de la comunidad de cara a hacer frente a esta sobreabundancia de jabalíes. Concretamente en la provincia son 34 municipios los beneficiados con 279.000 euros invertidos desde la Consejería. Esta pasada semana en otro tipo de vertiente del sector primario, como es la decoración florística, la floristería, pues se han hecho entrega de los premios Viles en Flor, impulsados por la Asociación Profesional de Flores, Plantas y Tecnología Hortícola de la Comunidad Valenciana. Era la octava gala de entrega y varias localidades pues que han conseguido distinciones. Con 4 flores de honor se alzó, hablando de la provincia, Castellón. Con 3 están Alcalá de Chivert d'Alcosebre, Vall d'Almonacid, Morella, Onda y además Vinaròs, que también ha recibido distinción especial de 3 flores de honor alta. Con 2 flores de honor están Espadilla, Herbers, Higueras, Oropesa, Palanques y Villores, y con 1, Rosell, Segorbe y Ludiente. Enhorabuena a todos ellos. Y destacamos, yéndonos al norte de la provincia, a 2 poblaciones en concreto. Primero La Llana, porque ha sido la que ha logrado la mayor puntuación de la comunidad en las ayudas otorgadas por la Consejería para obras de acondicionamiento en caminos rurales. Y otra para Canelo Roig, que de nuevo tiene servicio de guardería rural. Será por 2 meses y medio, gracias a la subvención que otorga respecto a ello la Diputación. Y completamos con agenda y nos lleva en primer lugar a Albocàsser, que estos próximos días 10, 11 y 12 tiene la 13ª edición de la Feria de la Almendra. Destacan, además de talleres, actividades para toda la familia y demás, que se volverá a repetir como el año pasado el encuentro de campistas y autocaravanas, pues para también poner en valor la oferta turística vinculada al paisaje, y el Rincón de las Culturas, con puestos de comidas elaboradas con almendra y con recetas de todo el mundo, que se volverá a hacer hincapié de la versatilidad de este producto de la tierra. Tenemos cita, también visita a una de sus fincas de la Asociación Conecta Natura este sábado, concretamente la finca de multiplicación en Vall d'Alba. Habrá una visita guiada a las instalaciones, un taller de búsqueda, multiplicación y conservación de variedades frutales tradicionales y después un almuerzo con productos locales. En Villarreal siguen con el mes de la sostenibilidad y los próximos días 14 y 15, la próxima semana, en el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros, se estará el proyecto La Bella y Bella Bella. vinculado a una acción comprometida con el medio ambiente. Se contará la historia de una abeja a través de un recorrido ecológico sensorial que permitirá conocer la labor de los apicultores. Y cerramos con sabor a tomata de Penjar de Alcalá de Xivert, porque tendrá su gran momento este sábado y domingo con esa 11ª edición de la Fira de la Tomata de Penjar. Y una fira que ya os avisamos será protagonista, pese a su toque agrícola, también con su toque turístico este viernes en el Turiscope Castellón. De momento, esta semana cerramos así este nuestro Agrocope Castellón.